Fabricació pròpia.
Cau el sol de l'hora baixa dins l'horitzó, damunt la mar rissada els avions. Cau el sol de l'hora baixa, vermell talent, massala i maranjada sa pell. I es penya sellat i una pluja suau de pols estel·lar. Cau el sol de l'hora baixa i plàcidament sa gent s'adutxa i omple els terrers. Cau el sol de l'hora baixa dins el meu cor, tothom m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent,
molt bona tarda a tothom. Com anem? Sens dubte, Antònia Font forma part del nostre imaginari col·lectiu amb cançons que formen part d'un llegat, ara ja podem dir de més d'una generació. El grup mallorquí, després de fer gira en grans escenaris amb el seu nou disc, ara conquista de nou un públic més íntim, en concerts més reduïts i també més personals. De fet, ahir va ser el primer dels dos concerts a Barcelona, concretament al Palau de la Música. I sí, Antònia Font és un grup de festa, però també és un grup poètic, de saborir lentament. I avui el públic barceloní doncs tindrà aquesta nova oportunitat de gaudir-los de nou. I al Fabricació Pròpia tenim la gran sort que avui ens visita el cantant d'Antònia Font, Pau de Bon, hores abans del segon concert a Barcelona. Escalfem tots els motors, comencem a fabricar perquè avui podria ser una gran tarda. Benvinguts a la tarda de Ràdio Cel, ràdio de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
Vinga, va, que repassem a l'equip del Fabricació, com ja sabeu, a la sotsdirecció Marta Jarque.
No he sigut jo, eh? Bona tarda.
Molt bona tarda. Els guions en Ramon Pardina, que tampoc diu que ha estat ell, i a la producció li preguntem a Nuri Francisco.
A la producció i a la tos, servidor.
Molt bé. Ferran Capdevila des de La Peixera un dia més, la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla al món digital, i a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina. I avui, al món sonor, Xavi Aguilar.
Home.
I potser Paula Moreno. Tots som de Fabricació Pròpia.
Fabricació Pròpia.
Però si no hi ha coca,
sí,
que hi ha llardó només.
Ui.
Jo sóc un fan, eh?
Amb iogurt, jo com si fossin cereals, saps? Jo me'l menjaria així, m'agraden tant.
Però llardons amb iogurt, de debò.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia.
Vinga, va, que avui és dijous gras. Marta Medina, què tal? Molt bona tarda.
Aquestes entrades s'han d'avisar, sisplau, estic esbarada.
Estaves menjant la coca de llardons amb iogurt, no?
Sí.
Com fa la Jarque.
Sí, sí, sí? Que
bona, bona.
Molt bona.
Molt bona, molt bé. Com bons són els continguts que us hem preparat avui per fabricar la tarda plegats, d'aquí res repassem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després la Marta Jarque avui farà la digestió amb en Josep Maria Sánchez Molina. Jarque,
sí.
Ell és xarcuter,
sí.
Ell és carnisser,
també.
I és propietari de la carnisseria Arrom, uh-huh, del Mercat de Sants. Perquè avui farem la digestió amb ell, ens expliqui, ja està bé. Avui dijous gras, què fa que una botifarra d'ou sigui millor que una altra? Perquè és que
això és el tema, eh?
És que us heu passat avui.
És el tema.
I és que han sortit, darrerament, a mi cada dia rebo 20 notificacions.
Ara,
la millor botifarra d'ou, dic, a veure, de millor només n'hi pot haver una.
Clar.
Depèn de la... O sigui, tu pots anar acotant, no? La millor de Catalunya,
no,
de la província, de la comarca, de la ciutat, del barri, del mercat.
Del país. I mireu, avui no, amb en Josep Maria Sánchez hem dit, parlem amb aquest senyor, perquè és un mestre botifarrer, i que ens digui quina és la millor botifarra d'ou, o almenys quins són els criteris per saber quina és la millor botifarra d'ou. Però amb ell sabrem doncs el veredicte final, com dèiem, amb en Josep Maria Sánchez Molina.
Un, dos, tres, botifarra de pagès.
cosa no funciona.
A l'Aguilar no li ha agradat gaire, aquesta cançó.
Ah, no?
S'ha quedat així com una mica tiesa.
Sí que l'ha baixat
sí,
una mica.
Sí, l'ha baixat rapidíssimament. Bé, abans però parlarem amb Josep Ballocera, que és pagès i ramader de Santa Coloma de Farners, membre, per cert, de la plataforma ISAIFA de Girona, que és la plataforma que ha, diguéssim, iniciat aquesta revolta pagesa, que avui, per cert, ell mateix ens donarà la penúltima hora d'aquesta revolta. A més, tindrem en Pau Massip, també aquí a l'estudi, perquè ens expliqui com va anar ahir la declaració d'en Dani Alves a l'Audiència de Barcelona. Ara, recordem-ho, el cas ja ha quedat vist per sentència i en Massip ha fet tot el seguiment d'aquest judici. I a quarts de quatre, avui toca per la Harke de la Super Bowl,
sí,
amb el director del
director,
grau de, director del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Josep Maria Picola. Va, ja sabeu, la gran final de... És que estem molt pendents de la fabricació pròpia d'aquesta gran final de la Super Bowl. Home, t'ho diràs,
molt.
De futbol americà.
Qui jugava?
Els 49ers contra els Kansas...
San Francisco 49ers.
El nòvio de la Taylor Swift, no?
Kansas City Chiefs.
Veus?
Sí?
No ho sé, no ho sé. Sí. Estic parlant de parlar, que m'agrada molt.
Sí, sí.
Si no juga, segur que hi va a veure de públic.
És del Kansas, no? La parella de la Taylor Swift, diria. Diu que sí. En Ferran, que diu que sí. Diu que
sí.
Sí,
ho diu el Ferran.
Doncs a casa nostra es podrà seguir, si és que voleu seguir aquesta final de la Super Bowl, la matinada diumenge dilluns.
Val.
Val? Llavors enfrontarà aquest 2024, com deies, Francisco, en San Francisco, 49ers, i el Kansas City Chiefs. Però més
sí,
enllà de l'esport, i Harke,
sí, sí, sí,
avui el professor Picola, volem parlar sobretot de l'impacte mediàtic que genera la Super Bowl pel que fa a publicitat.
Exacte, perquè és un dels esdeveniments esportius, per no dir l'esdeveniment esportiu, doncs, que genera més guanys, i doncs, ja ho sabeu que moltes marques doncs, es barallen per alguns minuts de glòria, entre altres doncs, Volkswagen i Oreo, que avui doncs, repassarem aquests anuncis.
Doncs com deia la Harke, aquesta mitja part d'aquest partit és un dels esdeveniments més vistos de la història de la televisió, i avui, al Cacau de les 4, hem convidat a un dels grups més estimats de casa nostra, avui, a les 4, al Fabricació Pròpia, Antònia Font.
Me sobren paraules, agulla, fil de cosi, tisores, estufa...
Avui ja estarà fabricant la tarda amb nosaltres Pau de Bon, cantant, com dèiem, d'Antònia Font, hores abans d'actuar, que això és d'agrair, amb el segon concert que faran aquest vespre al Palau de la Música. Un dijous en què, espereu-vos, tindrem en Jaume Borja, amb les notícies del cor, que va bé intens. L'historiador Jordi Cerdà, amb les revoltes pageses. Repassarem la història del que ha durat d'ací doncs, aquestes revoltes.
És aristòcrata, Jordi Cerdà.
I arribarem a les 6 de la tarda, com sempre, els dijous, amb Santi Jiménez i Toni García Ramon i el seu Apocalipse Now. 8 minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda. Ara sí, ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela.
Fabricació pròpia.
Nois,
sí,
la nostra missió avui, objectiu, és que Xavi Aguilar mogui a banda dels dits que ja ho estan fent. Fes alguna cosa, Xavi.
Ambiciosa.
Que es noti que ja està
matada. És seriós, el Xavi?
Sí, bé, seriós.
Amb que acabi viu, jo crec que ja...
Seriós quan vol.
Treballa?
Sí, sí que hi mou així les celles. Bé, molt bona tarda, Marta Harke.
Molt bona tarda.
Avui a la Realitat Paral·lela posaràs el focus en aquesta revolta pagesa.
Sí, perquè a casa nostra les revoltes s'han anat perdent. La de la pagesia d'aquests dies, d'alguna manera, ens ha vingut bastant de nou. Perquè, clar, a Catalunya, fins a mitjans del segle XX, doncs els catalans eren com actors secundaris de pel·lícules d'acció. Els nostres avantpassats vivien en una revolta constant amb alçament, revoltes, guerres, repúbliques, dictadures, manifestacions... Ara, en canvi, els catalans només sortim al carrer per anar al càsting d'Eufòria. I prou, exclusivament. Sí. I sort que a Catalunya encara queda gent amb sentit comú i, importantíssim, un tractor. Llista de revoltes dels catalans, a partir d'ara hi haurem d'afegir una data, el 6F, el dia que els pagesos van passar l'arada per la Diagonal. Jornada històrica per la pagesia catalana, quan els pagesos van decidir, doncs, això, que ja n'hi havia prou, que n'estaven tips i, el que és important, que els que vivim a ciutat en fóssim conscients. Això, perquè de vegades ens en mantenim molt al marge. Sí. Aquesta gent n'està tipa, però aquí, com que vivim constantment en una realitat paral·lela, que jo cada dia us la intento portar, doncs a vegades no ens n'adonem. Bé, ahir Barcelona semblava el pàrquing de Mercabarna i és que 200 tractors van ocupar els carrers de la capital catalana tallant carrers principals com ara Meridiana, Gran Via o el carrer Aragó. Els pagesos, recordem, reclamaven una desburocratització de la seva feina, agilització també del pagament de les indemnitzacions per la sequera i mesures que evitin l'entrada de productes que pressionen els preus locals a la baixa. Tanta protesta també va obrir la gana de pagesos i ramaders, fet que va propiciar una de les imatges també més sorprenents d'aquestes mobilitzacions pageses, que són les barbacoes que es van organitzar a plena eixample de Barcelona i on s'hi servien botifarres, costelles i verdures a la brasa, que esperem que fossin de proximitat. Perquè això aquesta gent sí que ho té molt present i esperem que estiguin conscienciats. Bé, amb la panxa plena, els pagesos es van plantar a plaça Sant Jaume, on van reunir-se amb el president aragonès, que hores després anunciava aquesta reacció d'un portal únic, volíem dir aquest portal, aquesta creació d'aquest portal únic de relació entre pagesos i Generalitat, que agilitzarà aquests tràmits eterns burocràtics que s'allargaven tant. Clar. Exactament, i sembla que sí que finalment tindran solució. I no només això, perquè tant la Comissió Europea també com el govern espanyol sembla que s'estan posant les piles com a resposta a aquestes protestes que s'han extès, com sabeu, a tota Europa. I fins aquí seria la informació. Jo m'he seguit els fets, us he portat informació, us he portat, diguéssim, una última hora pel que fa a aquesta revolta pagesa.
Rigor informatiu.
I el que, com que la gent que fa la Wikipedia que actualitza, doncs pot fer servir la meva, diguéssim, aquest tram de la meva secció per posar-ho a l'article...
Tal qual, literal.
Exacte, del 6 de febrer del 2024.
Els hi passes el text, directament.
Exacte, perquè això estaria molt bé, ja sabeu que una cosa no és un fet fins que no entra a Wikipedia...
Sí.
I el 6 de febrer ja hauríem d'incloure també aquesta efemèride. Entesos?
Perfecte.
Vinga. Molt bé, dit això, passem ara a la part, a la meva part personalment preferida de la protesta, evidentment més enllà d'aquestes proclames que des d'aquí al Fabricació donem molt suport, és el que seria la part, aquesta salsa de calçots de la revolta pagesa, com dèiem, la més saborosa, que són les pancartes. Go!
R-U-R-A-L-A Me la pela, el teu rollito urbano te la bargamela, que tu vela, mete pable que t'abuela, tenin campera i xorrela.
I és que sota el hashtag Revolta Pagesa no només hem pres consciència del malestar del món rural a casa nostra, sinó també que alguns pagesos tenen molt sentit de l'humor.
Molt.
Són gent divertida i el que encara té més mèrit és que tinguin sentit de l'humor tenint en compte les condicions amb les que es veuen obligats a treballar. Si us sembla bé, fem un repàs per algunes de les proclames, aquestes pancartes que hem pogut llegir aquests dies i que concentraven d'alguna manera l'essència de la protesta. He pensat que les podríem anar presentant com si es tractés de models que van passejant per sobre la passarel·la. Què us sembla bé? La proclama,
tractor, amb tractor?
Amb tractor, va, per exemple.
Perfecte.
Ja veureu que, com de verdures, de proclames n'hi ha també per tots els gustos. Per tant, que comenci la desfilada. Va, comencem per la primera, si us sembla. Una proclama que a mi m'ha agradat molt. Menjarem turistes. Una proposta provocativa, amb clares influències estrangeres, que es podria interpretar també com un vaticini. Menjarem turistes. M'agradaria poder dir que no deixa ningú indiferent, però us enganyaria perquè d'entrada deixa indiferent els turistes que corren per Barcelona perquè ells, què els expliques de pagesia? Això no va amb ells. Ells quan visiten Barcelona només volen tataquis amb el bocat.
Tataquis amb el
ells bocat, no estan disposats a fer cap esforç per la pagesia catalana I, si us sembla bé, passem ja a la segona proposta. Una proposta que jo considero més arriscada.
Un pèl més.
Un pèl més arriscada. Que és la següent. Abans els rucs llauraven, ara manen. Estareu d'acord amb mi que aquesta és una proposta molt visual, molt més transgressora.
Tu diràs, m'ha quedat clar del tot.
No
sé on volen anar a parar.
Clar, no l'explicava jo, ho entenc.
Exacte, necessito la Medi.
Estareu d'acord amb mi que aquesta no és una pancarta que puguis lluir en cada ocasió?
No.
No és de dia a dia, no és una pancarta de Pret-a-Porter, saps? És una pancarta, això sí, amb complements. L'acompanya el ninot d'un pagès penjat. Ja sabeu que els complements són essencials també en el món de la moda per aquest efecte wow que moltes vegades busquem.
Però què vol dir?
És veritat, sí.
Explica'ns aquest efecte wow,
no? Bé, doncs aquest efecte wow és precisament això, que la pancarta no només era la pancarta, és a dir, us heu d'imaginar un tractor amb aquesta pancarta i de la pala, de la mà del tractor, hi penjava el ninot d'un pagès com escanyat.
El cop d'efecte.
Exacte. Per, en plan, si et passa com l'Uri, que no acabes d'enganxar la metàfora,
patapam,
el missatge, visualment...
Allò que t'ajuda.
Diuen que vale más.
Exacte, no, el Joan Pau del romànic, no? Ahir ens ho explicava, que l'art era molt visual, doncs precisament doncs, perquè la gent potser no sabia llegir, potser perquè he ciutat també corre gent que és una mica analfabeta, i diu, mira, si no poden llegir, com a mínim amb el ninot, ja es faran una idea què volen. Va, i acabem amb una proposta d'aquesta revolta de la pagesia, que és la següent. Sense nosaltres et quedaràs sense cervesa. No farmers, no beers. Hey, la cervesa, qué buena está. Rubia o morena, eso que más da. La cervesa, qué buena está. Venga, otra ronda más. Vamos. La cervesa, qué buena está. Vamos. Proposta amb accent també internacional.
Vamos. No, Amor, Medina seria...
Això està molt correcte.
És que, cuidado, el que acaba de fer la Harker.
Molt a l'ordre del dia.
És que la pagesia... És que nosaltres tenim una idea molt equivocada de la pagesia. Aquesta gent està al dia. Proposta amb accent, com dèiem, també internacional, que ens toca la costura i també la fibra, perquè la cervesa, com sabeu, és el suero, el sèrum, en català correcte, de molts catalans, i això la pagesia, Mercè, ho sap. Tres pancartes i tres estils molt diferents per una, amb una col·lecció única, que seria aquesta, la col·lecció de la Revolta Pagesa. Pagesos, ara descanseu, aneu tornant cap a casa, celebreu la collita, que no és poca, s'estan aconseguint moltes coses, i la primera cervesa d'avui, a la vostra salut.
Vinga, va, que passen 3 minuts de 3 quarts a 3 de la tarda. Harke, és que ens ho has servit en safata.
Sí?
Perquè arriba ja aquesta penúltima hora de la pagesia, d'aquesta revolta pagesa. I és que aquests dies hem donat veu, ja sabeu, en aquest programa Pagesos i Ramaders d'arreu de Catalunya. Avui tornem cap a terres gironines per veure quina sensació queda en el sector després d'unes jornades de protestes, com dèiem ahir ja, històriques. En representació de la plataforma SF de les comarques de Girona, ens atén aquesta hora en Josep Ballucera, que és pagès i ramader de Santa Coloma de Farners. Ell, de fet, en Josep, conrea cereal de secà i té una explotació ramadera de vedells. Aquesta hora diria que ja ens escolta. Josep, què tal? Com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé. Ara hem acabat de dinar.
Ah, perfecte. Josep, com us trobeu? Cansat? A quina hora vareu arribar?
A quarts de 2 de la nit arribava jo i hem anat deixant companys pel camí, per les sortides abans de l'autopista. Els últims devien arribar als voltants de les 3:15
Déu-n'hi-do.
A l'Alt Empordà.
Val. Per tant, Josep, perquè ens puguem fer una idea, perquè ja saps, aquí a ciutat, com aquestes coses, no les sabem calcular gaire. I més si van amb tractor. Quan vau trigar de Barcelona a Santa Coloma de Farners ahir a la nit?
Ahir vam tornar a un bon ritme, comptant que érem quasi bé 200. Vam tardar 3 hores i mitja, comptant una parada per reagrupar-nos a l'antic peatge de la Roca.
Déu-n'hi-do.
Fins a Santa Coloma n'hi va haver companys que hi van afegir hora i mitja més.
Mare meva, sí, sí. Josep, ens agradaria preguntar-te avui la sensació que queda després d'aquests 2 dies de jornades històriques que dèiem ara de revolta de la pagesia.
Les sensacions que queden són bones, però ara la pilota la tenim al taulat de la conselleria.
Ep.
Que els hem volgut emplaçar amb unes altres reunions de cares al dilluns i volem resposta per part seva i continuarem fent pressió.
D'acord. Perquè, Josep, també ens interessa saber si aquesta sensació que teniu de saber o de ser conscients de que aquesta revolta haurà servit per alguna cosa.
Aquesta revolta només ha fet que començar. No és que hagi servit, és que hem començat perquè creiem que ha de servir. És el primer pas, és una primera demostració de força. Hem de començar a negociar i si no es posen ràpidament les piles a negociar i comencem a veure resultats, dimarts hi tornarem.
Val, perquè la pregunta seria ara també què pot passar, Josep, si no es posen les piles?
Doncs que les protestes s'allarguin amb el temps i provoquin, bueno, un caos, un dany a tot el país, a l'economia, fins que el govern s'avingui a rectificar o atendre les nostres demandes. Com vau veure, posar 3.000 tractors a Barcelona en menys d'una setmana d'organització no és una cosa fàcil.
Això no és fàcil, no?
No, però des de tot el país, hi ha tots els pagesos de tots els sectors, hi ha un descontentament general. No és que hi hagi un sector que vagi malament, que sigui un petit problema i puguin fer una cosa quirúrgica. És tot el sector que està enfadat, cansat, i que no se'ns escolti, que només ens posin traves burocràtiques i que ens tractin molt sovint com a presumptes delinqüents. La presumpció d'innocència a pagès,
sí,
ja fa temps que ha passat a la història. Som presumptament culpables i sempre hem de fer papers demostrant que no som culpables, que ho hem fet bé.
D'acord, Josep, perquè, clar, ara nosaltres és... fa dos dies d'aquesta jornada que com bé dèieu, ha estat difícil d'organitzar, 3.000 tractors que arriben a Barcelona. Per què ara, Josep? Perquè això ve de lluny, no? Aquesta sensació de que havia de canviar alguna cosa.
Sí, aquesta sensació fa temps que es va covant i jo crec, per el que veig al voltant, que les protestes europees han sigut la xispa que ha fet encendre el foc i ens, bueno, vam sortir. A Girona van crear el grup, uns nois, inclús algun era menor d'edat, i es van anar fent gros, fins a 1.025 persones al grup, i unes ganes terribles per part de tothom de fer coses, de pagesos, però inclús de no pagesos, de gent del sector, i indústria auxiliar, serveis... Gent del voltant també han ajudat, han posat el seu granet de sorra i ens han demostrat que també ells estan cansats i veuen que la cosa va malament, que també ho estan notant.
Clar. Una pregunta, Josep. Alguns van decidir fer nit a Barcelona, altres no, com és el teu cas, perquè no podíeu pas desatendre el bestiar, entenc, no, Josep, per la tornada. Com es van anar decidint aquestes coses? Com us vareu organitzar en aquesta presa de decisions?
Bueno, doncs algú que quan té veu, que jo ja m'he quedat quasi bé sense...
Val. Digues.
Puja dalt d'algun lloc, que es caïda així amb assemblea i es decideix. Ja està. Es va decidir anar a Barcelona, doncs es va votar amb alçada al mig de l'autopista Medinyà,
sí,
i després van fer els passos que van caler, i igual que a l'hora de marxar vam sortir de plaça Sant Jaume, vam anar a detenir amb els tractors, vam discutir entre nosaltres, uns quants es van voler quedar, a hores d'ara deuen estar tornant, tenien tota la cobertura de Mossos i de tot per quedar-se fent nit a Barcelona sense tenir problemes, perquè si no també entre tots podíem organitzar un bon merder. Esclar, nosaltres volíem les nostres reivindicacions, però també volíem que la gent que es volgués quedar no quedés desatesa ni els multessin ni els hi passés res. I vam buscar una entesa a totes les parts.
D'acord. Ara no sé si ens podies escoltar abans de trucar-te, Josep, la Marta Jarque ens ha comentat algunes de les pancartes que es van exhibir en aquestes jornades. Tu en portaves alguna?
Sí, en portàvem una davant que posava la nostra fi, la vostra fam. És un lema que estava poder a la meitat de les pancartes, ha calat molt a dintre del sector, perquè és molt visible i curt i concís. I sembla que és molt explicatiu.
Clar, perquè han parlat molt de la resposta que espereu per part de les autoritats públiques, però com valoreu la resposta que vau trobar per part de la ciutadania? Us vau sentir ben acollits pel que fa a la gent de Barcelona? I la gent de Barcelona, sí, i la gent que us trobàveu en les marxes lentes cap a Barcelona?
Sí, la gent sabem que la tenim al nostre costat, no són els nostres enemics, són ells els que ens poden donar poder i poden fer del seu carro de la compra un carro de combat per comprar producte de proximitat. Que de proximitat no vol dir que hagis d'anar a buscar el pagès que tens al poble, que és el millor que podries fer. Però, senzillament, quan compres qualsevol producte, des de llet, a pa, el que sigui, sapiguer d'on ve. Si ve de Catalunya, doncs ja en fem prou. Al final, la gent són els nostres aliats i els que ens poden ajudar a pressionar el govern.
Josep Ballucera, no sé no, si teniu alguna pregunta en Josep, però jo crec que t'hem de deixar descansar una mica, Josep?
Sí, home.
Sí, ja toca. Descansar, veure'ns amb la família, que ja ho trobem a faltar, i recuperar forces per la setmana que ve.
I veu.
I em quedo amb aquest carro de combat per part de, sí, no, ja, de tots
quina
nosaltres.
Quina responsabilitat, eh?
Sí, home, Josep, tot el que sigui per aquesta revolta, Josep, i per ajudar-vos.
Gràcies.
Vinga, Josep Ballucera, en representació de la plataforma ICF de les comarques de Girona, ens ha atès aquesta penúltima hora avui des del Fabricació. Josep, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, adéu, bon dia.
Ràdio Estel.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat, perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia.
I les 3 de la tarda, ara ha arribat el moment en què el Francisco Lurí, el nostre Uri Jarque, sí, ens vol parlar d'allò que no es pot treure del cap. Saps allò que, per
sí,
molt
sí,
que
sí,
ho intenti,
que porta de cap.
Tot aquest matí m'he dit que el tenies al davant, just a la redacció.
Jo li veig una cara de pare cansat.
Jo sé que no ho puc treure del cap ni de sobre.
No, general, però perquè acaba de badar.
Badallar molt fort, sí, sí, és
sí,
veritat.
Sí.
Aprofito bueno, les pauses. Faig per microsons, poder, com la Mònica Terribas, que feia microsons a mitja entrevista.
Tu fas amb les... Clar, molt bé.
No? Quan dones aquells cops de cap al del teclat, vol dir que s'ha de fer un microson.
Clar, jo el
ja t'avisaré.
Tu el tens davant i ho has viscut, clar, no, aquest matí, que anava fent també.
Em vaig acabar a mi i tot.
D'haig fet patir.
Clar, no m'estrat.
Bueno, fas escolta, molt bona cara, Uri.
Sí, home,
nosaltres
sí,
ja saps que tenim aquest espai reservat per tu, Francisco.
Jo us agraeixo.
Puguis dir la teva i puguis buidar el pap.
Avui vull fer justícia i reparar un greuge històric. Us vull parlar d'un producte absolutament infravalorat que ha viscut sempre a l'ombra del seu inseparable company de setrillera.
Ui.
Avui farem una oda al vinagre.
Soy un vinagre, no quiero a nadie, no busco ni pido perdón. Soy un vinagre que anda enamorado de una botella de ron.
Sembla que l'he encertat, eh?
Mira,
tinc el vistiplau del
sí,
jefe.
Sí. I l'ara has fet Diana, no? Perquè també trobes a faltar el vinagre, el senyor vinagre? Diu que sí.
Veus? A ningú se li escapa que l'oli està a un preu prohibitiu. Us porto dades, eh? Segons el portal olimerca.com...
De referència.
La tona d'oli, perquè sabeu que això es mereix en tones, clar, a nivell industrial, vull dir.
Has de fer una croqueta molt gran, eh? O sigui...
El croquetot.
Allà al supermercat, eh? Al Mercadona, posi'm una tona de, si us plau.
Que haig de fer una croqueta.
Exacte, una croqueta que és com un tractor.
Doncs la tona surt a 827 euros. Mm-hmm. Fent una regla de ràpida, són 8,27 euros al litre. Mm-hmm. Però això és, com es diu això, el preu de majorista?
Sí.
No?
Sí.
Llavors, ara hem d'entrar en el concepte mercat...
Preu de mercat.
I públic.
I entrar en aquest preu.
Quin és el preu pel consumidor? He entrat ara a un web d'un conegut supermercat de nom basc i una ampolla d'un litre d'oli verge extra, de marca blanca, eh?
Sí.
Normal, pelat.
Baratet.
És de 9 euros amb 90 cents.
Ja ho Toma. Tens. Ja ho tens.
Quant diríeu que costa l'ampolla d'un litre de vinagre de vi blanc de la mateixa marca blanca?
1 amb 20.
Dades?
Ah.
Sí, sí, sí.
Calculat.
Quan dius tu, Jarque?
1 amb 20, diria.
1 amb 20.
Medi?
2 amb 20.
2 amb 20? No, jo...
Tu que aparta que ho has llegit.
Clar, jo tiro cap a la Jarque.
Sí, clar, jo vaig sense guió.
Molt bé, molt bé.
És que m'hauria d'anar tothom.
Molt bé,
sí,
Medina.
Sí, sí, sí. 75 cèntims.
Ah, mira. Imagina't. Però és que, esclar, sí que és veritat que el vinagre no el... El pots posar tot arreu.
Ja, ja.
Oh,
Xavi Aguilar el troba a faltar,
és molt
oi?
És fort, eh?
Doncs ja està. Clar, aquest deu aquesta diferència tan abismal. Em direu, l'oli és molt més bo, el procés d'aconseguir l'oli és més costós, no hi ha cap cançó popular que es digui volem pan vinagre volem.
O pan boli sal, que però, són, per exemple.
Són sí, raons de pes.
Sí que és veritat que la Harke, o sigui, quan dius és que no es pot posar allò, no, no. O sigui, l'oli poses per cuinar, el fas servir, no?
El vinagre et pot arribar a perforar l'estómac, eh?
D'entrada, et diré aquesta afirmació que acabes de fer, te la tornaré com un boomerang que t'explotarà a la cara, perquè
em
pots fer moltes coses amb el vinagre. Jo conec persones que el vinagre se'l beuen directament.
Què dius, Anna?
Com si fos un whisky.
Gent que fa amanides, que són sopes amb hortalisses flotant. O sigui que han deixat de ser amanida per esdevenir una sopa de vinagre amb tomaquets cherry flotant.
Caram.
Avui us porto informació, una informació definitiva que enaltirà el vinagre i el col·locarà a l'olimp dels productes de primera necessitat. Per tant, jo de vosaltres compraria palets de vinagre abans que em pugi el valor, perquè es porta un article que he trobat a Twitter que diu així: Las 45 formas sorprendentes y eficientes de usar vinagre que probablemente no conocías.
¿45? Jo, un parell sí que te'n podria dir, però 45? Ah,
3, 4. Ah, aquí en Xavi Aguilar deia les maduixes, a les llenties.
Xavi Aguilar però... està però molt a favor de, amb el...
És que
no t'ho pots treure
del
cap,
és un tema que està al carrer,
està Mercè. Està interessat, està interessat.
Jo us porto els temes que interessen a la gent de debò.
Molt bé, Uri.
Estem davant d'un superaliment.
Ara.
Us ocorren 45 utilitats de l'oli?
No, impossible, no. Més que de res.
Doncs ja està.
45 virtuts de res? O sigui, de qualsevol... No se m'acut de...
En general.
De, per exemple, de l'aigua, 45 coses que pots... Jo què sé.
Home, clar, que us hidrata i ja està.
Sorprenents i eficients de fer ús de l'aigua.
Sí. Sí. Sorprenents i
moltes,
eficients.
45.
A mi el vinagre, el primer que em ve és el cap, vull dir, perquè pots, mira, justament de...
Veus?
Saps? No? Va bé per, sí. Per la brillantor, diguéssim. Pels polls, sí, també, veus? Mira, vine, és que van sortir coses.
És on no para.
Ja no sé per què, però per netallar alguna
cosa. Sí, senyora.
Els banys.
Òbviament, no comentarem les 45, no tindríem temps.
Però existeixen, eh?
Sí, sí, hi ha una mica de, diguem-ho, de patilla.
Pes que clics.
Sí, una miqueta. Una miqueta molt. Us he recopilat unes quantes que repassarem a continuació, tot amenitzat amb aquesta bonica música de Teletienda sense copyright que he trobat per internet. Perquè és una mica un anunci de Teletienda, això que us porto, no us vull enganyar.
Ets com un comercial del vinagre.
Exacte.
Val.
¿Cansado de no sacarle todo el partido a tu botella de un litro de vinagre de vino blanco? Començaria així l'anunci de Teletienda, saps?
Perdona, Uri.
Cansats.
Trobo que hauries d'explotar aquesta veu de Teletienda, eh? És que ho has fet de conya.
O de reporter de Sálvame.
Sí.
No, no.
Una de les dues coses.
Per favor.
Okay. Exclusiva. Val a dir que la majoria d'utilitats que proposa la pàgina rainbowez.com/trending/elvinagre, un aliado incondicional i supereconòmico per a l'uso domèstico, aprende todo lo que puedes hacer con él.
Carai, tot és molt llarg en aquesta notícia.
M'he perdut.
Estan relacionades, com deia la Medi, amb la neteja de la llar, amb desinfectar, amb desembussar. Per tant, no sé si ens hauríem de preocupar una mica a l'hora d'ingerir gaire vinagre.
Oh, i tant.
Perquè és com que té un poder hipercorrosiu, això. Per 0,75 cèntims, un litre.
Clar, converteix el teu estómac en una aspirina efervescent.
O en un forat negre, directament.
O en un túnel del cadí. Mare meva.
Vagi per davant que, des de la fabricació pròpia, no recomanem cap de les praxis que escoltareu a continuació i no ens fem responsables dels danys més que probables que podeu patir
si en deu a terme alguna. No ho feu. Encara que ho digui el Francisco, no ho feu.
Bueno, el Francisco ho porta aquí, per això ho diu internet i aquesta pàgina de nom infinit. Aviam, comencem amb el primer, que és evita l'acumulació de borrissol i pèl d'animal a la roba.
Ah, sí?
Diu, puedes evitar que el pelo de las mascotas y las pelusas se adhieran a tu ropa agregando media taza de vinagre al ciclo de enjuague. Reduce la estática, entenc que és la...
L'electricitat.
No, la bicicleta. Por lo que es menos probable que la pelusa y el pelo de las mascotas se adhieran a la ropa.
No ho sé, pudore... Jo veig que faria pudor de vinagre.
Mira, has de dir que...
Hi ha gent que li agrada, que és de pudor de vinagre. És veritat que tira cap
a l'arriba. En diuen aroma, en diuen aroma. No, hem llegit els 45 i a totes assegurava que era inodor. Sí, que no hi ha d'haver problema amb el tema de les olors.
Clar, partint d'aquesta hipòtesi, Anxes Castilla, però jo ja la poso en dubte.
És que hi fas bé, jo crec que fas bé.
A veure, perquè Harke, clar, és que no té explicació, no? Aquestes...
Home, jo crec que sí, que el vinagre precisament el que té és que és amargant, és àcid, té aquest gust.
I una olor molt forta.
Clar, és que, però és que olor del nivell que et poden arribar a plorar els ulls.
Jo entenc que en aquest
cas... I d'estornudar.
També, se't posa l'olor entre els ulls?
Veureu que una de les aplicacions també és repel·lent, ara hi arribarem.
Veus?
Però en aquest cas jo entenc que com que va dins la rentadora queda diluït, el que no et diu és com pot quedar la rentadora, que igual massa vinagre...
Et queda com un, com un forat negre.
No, però potser la desatasca, la...
I potser massa, i ja, desfà les canyeries, i al final... No sé, aviam, s'hauria de provar, no seré jo qui ho provi. Segon punt, segur que heu vist un munt de vídeos per Instagram o Twitter on apareix el que seria l'aleació més poderosa de la història, que és el vinagre i el bicarbonat.
Mm-hmm.
Això us sona?
Home, sí.
Vinagre i bicarbonat,
sí,
tots junts?
Sí, sí.
Doncs això es pot servir per netejar des del raspall de dents fins a les persianes, passant per la coberteria de plata, segons aquest web. Per
tant, jo aquesta te la compro.
Poder hipercorrosiu. I parlant de dents, se suposa que si ens netegem les dents amb vinagre... Directament?
Home. Us quedareu sense.
Home, no
sé. Jo conec algú que ho fa, això, eh?
Què dius?
Sí.
I què tal? Sí, sí. Té dents?
És de la ràdio?
No, Mercè? No és de la ràdio, no. Té dents?
Ostres, i les té bé?
De veritat?
Sí, sí.
O les ha de portar les postisses, ja.
Sí. No ho sé.
A veure.
Però sí, sí que ho feia.
L'altre dia parlava amb un familiar que em deia que la seva àvia, que és viva, amb gairebé 90 anys, s'ha anat de tota la vida les dents amb sal. I prou.
Ben bé.
En tot cas, si ho fas amb vinagre, se suposa que recuperes un color blanc immaculat i, a més, acabes amb el mal alè. Perquè això acaba amb tot, en general.
Ho tapa, no?
Sí, sí, clar.
Una altra funció totalment increïble del vinagre és la de repel·lent, com dèiem abans. Segons aquell lloc web, si teniu problemes amb les formigues o plagues de conills, heu de ruixar tot amb vinagre. Aquí sense diluir, eh?
Les plagues de conills.
Aquí passa molt. Aquí passa.
Hem d'ensulfatar la casa amb vinagre.
Ja, acabes en general amb tot el que s'hi acosti.
Tu surts de casa.
Clar, clar, clar.
La pudor.
M'ha fet gràcia una d'aquestes 45 utilitats, que és la que diu "Evita que los gatos causen problemes". I us he trobat una foto que sortia
al
mateix web.
El gatet.
Pobret. El gatet sembla que s'ha carregat una persiana d'aquestes mig metàl·liques.
Veus? Perquè no li doneu vinagre de beure, al gatet.
Perquè no pinteu la casa plena de vinagre, i llavors el gat no s'hi acostarà. Però no tot és corrosió i repel·lent. Per acabar, vull destacar les presumptes propietats reconstituents del vinagre, com ara evitar que les flors es pensegin.
Ah, mira.
Es veu que si tu afegeixes una mica de vinagre en el gerro, amb l'aigua, això allarga la vida de la flor.
Mira, l'altre dia que vaig anar a comprar un ram de flors, em va dir el florista, diu, hi has de posar a l'aigua, a part de canviar-la cada dia, un xupitet de ginebra.
Ep.
Carai.
No me'l vaig prendre jo, eh? Sí? El anava tirant les plantetes i he de dir que em van aguantar Fan dues goig. Setmanes, eh?
Ah, mira, mira, mira.
Els tulipans preciosos. L'altre dia van acabar amb molta ressaca, això sí.
Et va dir una ginebra concreta o pot ser...
Qualsevol. Vaig tirar de la barata que tinc a casa.
Mira,
però bé.
Quadra una mica, també. Serveix per revitalitzar les fulles d'enciam i verdures marcides. Sabeu aquella típica primera fulla d'enciam que té mala pinta? Se suposa que si tu poses vinagre amb aigua freda i glaçons, revitalitza.
Jo crec que aquesta també l'he provat.
Ah, mira.
Amb vinagre, però?
Sí.
I jo crec que s'hauria provat només amb aigua freda i glaçons i allò ho deixa tieso igual.
Però
que el vinagre aquí no hi té massa res.
Jo dono el meu xec,
Perfecte, doncs.
Li hem de preguntar al Gascó.
Exacte, això a l'alta cuina es deu portar.
Claro.
Ja veieu que les opcions són múltiples, concretament 45, però si tot això no us fa el pes, podeu seguir consumint oli en la seva única, cara i previsible modalitat.
Volem pa amb oli, pa amb oli volem. Volem pa amb oli, pa amb oli volem.
Doncs jo et dic lo del cabell, eh? Feu-me cas, eh? Si us poseu vinagre al cap...
El deixo bonic. Ahir vaig llegir que l'aigua de l'arròs, quan tu neteges l'arròs i deixa anar el midó...
Midó.
Diu que allò que deixa el cabell...
Perfecte.
I també per al crochet. Això estira el crochet i ho deixa...
Ah, sí?
Superdur. Sí, sí. La deixa superbonic.
Carai, la meva.
46. Sí. N'hem de sumar una.
77 anys que tinc, jo.
No, 46 a la llista, que dèiem, de virtuts del vinagre. Molt bé.
Diu ella que en té 77.
Ah, tu?
No. Hi ha molta afició ara a fer crochet.
Clar, això es porta.
Sí, i suma anys.
Ganxet, no? Ganxet de tota la vida és crochet.
I hi ha molta tradició, també.
Ah,
els dijous gras, a fer què?
Ui! A menjar.
El què?
Tu diràs.
Botifarra.
Vinga, va, mengem una mica.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Vinga, va, que ja tenim la nostra Paula amb nosaltres. Ei! Aguilar s'ha animat al final.
Ha fet uns moviments del... molt sinuosos.
Cabaretesc.
Sí. Tant de cadera com d'espatlla.
Un xupito de vinagre i el tens ballant. Vinga, va, que la notícia, podríem dir gairebé del dia, Harke.
Sí,
és que avui és dijous gras. Es baten rècords de consum de botifarra
d'ou. Avui és el dia.
No tenim dades oficials, això és
no
veritat.
No ens calen.
Però l'efecte és similar al que passa als Estats Units amb la cervesa el dia de la Super Bowl.
Més o menys, som allà mateix.
Que ara d'aquí res en parlarem amb el professor Picola. Però el que fem ara mateix, de fet en farà la Harke, la digestió, connectem amb el Mercat de Sants per parlar uns moments amb un expert en botifarra d'ou.
Sí, perquè la veritat és que estan sortint molts pretendents, molts carnissers que diuen doncs haver presentat la millor botifarra de Catalunya. Masses. I això et genera molts dubtes.
Clar.
Perquè de campió, a qualsevol competició, només n'hi pot haver un.
La resta són perdedors.
Què són tantes millors botifarres d'ou de Catalunya?
Sí, perdedors, però jo me'ls mitjo.
Endavant, no, cap problema.
Escolta,
aquí la diferència és que fins i tot les que queden a la cua són boníssimes.
Això,
aquest és el problema.
Això.
Per resoldre aquests dubtes que en genera la botifarra d'ou, és un plaer saludar a aquesta hora de la tarda el Josep Maria Sánchez Molina, que és xarcuter i carnisser, propietari també de la carnisseria Arrom al Mercat de Sants de Barcelona. Josep Maria, bona tarda, com estàs?
Oh, hola, hola, bona tarda. Bona tarda.
A veure, què dina un xarcuter el dijous gras?
Doncs mira, dinar no, dinar fem un molt ràpid i llavors soparem, sí que soparem truita i soparem botifarra d'ou, farem una coqueta de llardons per acompanyar, una miqueta de tot.
I tot això, clar, m'estàs parlant de menjars consistents, truita, botifarra d'ou, aquesta deliciosa coca de llardons, tot això com ho hem de manir, com ho hem de regar, amb quin tipus de vi, d'aigua, de refresc, què beveu els xarcuters?
Bueno, aviam, nosaltres ara fem vida sana com tothom, o sigui, bevem aigua, llavors els excessos intentem evitar-los una mica, però bueno, escolta, un dia sí, pues, bueno, un bon vinet no va malament. No?
Un bon vinet, clar, això, per ajudar a fer-ho baixar tot una mica.
Sí, i bueno, i després el dolç, doncs, amb un moscatell.
Molt bé. O queda molt bé, el moscatell, amb la coca de llardons. Sí. El contrast és interessant, Josep Maria?
Sí, molt, molt.
Josep Maria, tu ets el propietari de la carnisseria Arrom, al Mercat de Sants de Barcelona. No sé si vosaltres també us heu penjat la medalla de tenir la millor botifarra d'ou de tot Catalunya, perquè és que darrerament només surten que millors botifarres d'ou de tot el territori. Això qui ho regula?
Bueno, hi ha diferents concursos, però jo ara estava mirant, bueno, el nostre gremi, els carnissers, fa un concurs que llavors se suposa que és un concurs bastant seriós, i llavors, bueno, amb un jurat i es presenten un grup de carnissers i xarcuters i tal, i llavors, doncs, bueno, amb un jurat intentem fer d'una manera molt seriosa, o sigui, i ja t'he dit, clar, hi ha molts concursos i llavors, bueno, també a tothom li agrada denominar-se la millor botifarra.
Home, clar.
Sí.
Escolta, em parlaves d'un gremi de carnissers que seria com la Champions League de les botifarres d'ou i, suposo, de tot el món de la xarcuteria. Aquest gremi de carnissers, que és a nivell català, de Barcelona, quina base té?
El que passa que hi ha gremis per comarques, o sigui, llavors, a Tarragona hi ha uns, també hi ha uns a Barcelona i Girona, ja t'ha dit, també segurament hi ha concursos a banda, o sigui...
Sí.
Concursos a banda, doncs, bueno, que cadascú fa el seu concurs i una mica d'home, no.
Molt bé.
Denominen... això, doncs, bueno, la millor botifarra.
Molt bé, no, i dèiem abans aquí, amb els companys de taula, que fins i tot la que deu quedar l'última, la cua, deu ser igualment deliciosa, perquè és que la botifarra d'ou és un autèntic espectacle, i de fet cada any els xarcuters, independentment del gremi, en presenteu algunes novetats delicioses, recordo la de calçots, la de carxofa, no sé si Josep Maria, aquest any a Carnisseria Arrom, teniu alguna proposta innovadora pel que fa a les botifarres d'ou?
Nosaltres el que parlem, nosaltres som molt clàssics, llavors ens hem servit, només tenim la nostra, la clàssica, la d'ou.
Molt bé.
Però bueno, amb els companys sí que en fan, no? O sigui, perquè també el que dic, també depèn de la producció, fan això de carxofes, de calçots, hi ha moltes classes, ja t'ho dic, totes espectaculars.
Quina és la més curiosa que has vist tu, Josep Maria, i que potser fins i tot has dit, ostres, aquesta no sé pas si provar-la, perquè em sembla una mica massa arriscada.
Bueno, ara veia que hi ha unes que fan amb una llavor que es diu salsifí, és una llavor del Mediterrani, hi ha milers de classes, o sigui, ja t'ho dic, o sigui, ja ens ofereixen i veiem, i bueno, fins i tot, de fet, jo què sé, ara mira, em deien pizza preparada amb botifarra d'ou.
Què dius?
Sí, amb sobrassada, bueno, ja t'ho dic.
Amb sobrassada potser estem més habituats a veure'n, no? Els típics biquinis, no els mallorquins, però, ostres, amb botifarra d'ou sí que és més sorprenent.
Sí, però bueno, també una mica, segurament això, doncs cada any has d'intentar introduir alguna varietat perquè la gent no s'avorreixi. Però ja t'ho dic, a nosaltres ens funciona molt i molt bé la de tota la vida, la clàssica, i llavors, escolta, o sigui, és que ja t'ho dic, la venem molt bé, i, o sigui, encantats.
Clar,
o sigui,
és que perquè innovar, Josep Maria, quan una cosa funciona, no?, la fórmula tradicional funciona, tampoc es necessiten massa més floritures. Escolta'm, aprofitant que vosaltres sou experts en aquesta botifarra d'ou tradicional, explica'ns quin és el secret o la recepta, perquè té aquest color grogós, que suposo que és per l'ou, però quins serien els ingredients que ha de tenir una bona botifarra d'ou?
Bueno, en un principi també depèn de cada carnisseria, però bueno, és carn de porc, diferents proporcions, ja amb panxeta, amb papada, llavors ja qui fa servir carn del cap també, o sigui, una miqueta, cadascú fa la seva proporció, segur li funciona, carn de l'espatlla, cada dia t'ho dic, va provant fins que troben la proporció correcta,
sí.
I en un principi, o sigui, la recepta tradicional és ou, sal i pebre. O sigui, ara, sincerament, li posem algun conservant, perquè també el que diem, de manera que aguantin millor i no s'espallin, però en un principi aquesta és la recepta, o sigui, la recepta de tota la vida, aquesta. Li posaven l'ou una miqueta per allargar la proteïna, diguéssim, perquè també és una cosa que històricament ve de... que volien allargar la proteïna, perquè t'ha dit que abans, quan mataven el porc per Sant Martí, i estiraven la carn del porc tot el que podien, i quan ja quedava poqueta carn, pues bueno, li afegien ou i així allargaven una miqueta més la botifarra, no? Tenien més quantitat.
Exacte, netejaven el rebost. Ho parlàvem també amb l'historiador Amadeu Carbó, que ens explicava doncs, això, les arrels d'aquestes tradicions gastronòmiques com ara el Dijous Gras. Escolta, Josep Maria, recordem que el Josep Maria Sánchez Molina és xarcuter i carnisser, propietari de la carnisseria Rom al Mercat de Sants de Barcelona. Tu ara ens parlaves d'aquesta pizza de botifarra d'ou. De quines altres maneres es pot consumir la botifarra d'ou? No sé si se'n pot fer caldo, es pot fer a la brasa, se la pot bullir... Quines varietats trobem?
Bueno, ja bullida, de fet ja està bullida, però llavors doncs, la típica en la truita, o sigui, ens la mengem amb pan tomàquet així tal qual normal, i aquí se l'escalfa una mica, perquè llavors menjar-se l'escalfa a la planxa o fins i tot a lo fàcil al microones, o sigui, ja t'ho dic, home, el superclàssic és menjar-te-la en la truita.
No? Oh, i tant, o amb pa amb tomàquet, no, sí, Josep Maria?
Sí.
Escolta, deixa'm aprofitar que avui tenim un xarcuter, carnisser, també. Tens la teva parada al Mercat de Sants. Per cert, que heu fet reformes fa poc i oferiu doncs, aquest espai modern i també un tracte més personal que les grans superfícies. Suposo que també els mercats són espais segurs, per dir-ho així, de consum de proximitat i local, no? I que també doneu molt suport a aquesta pagesia doncs, que ahir, com explicava, bé, aquests dies estan revoltant a molts carrers i moltes ciutats catalanes.
Sí, no, i tant que recolzem i el que diem, i és que no sé com hem de fer-ho, però clar, si aquesta gent, si no els ajudem, bueno, si no els ajudem, o sigui, si no ens ajudem, no sé pas què farem, perquè, bueno, és una situació insostenible, o sigui...
Mica en mica, Josep Maria, esperem que tots plegats anem agafant consciència, doncs per això, perquè tenir tots un estil de vida més just i que la pagesia, com ens comentava abans el company, doncs no mori, perquè darrere, com ells mateixos apuntaves, doncs hi anirem tots nosaltres. Josep Maria Sánchez Molina, xarcuter i carnisser, propietari de la carnisseria a Rom, al Mercat de Sants de Barcelona, moltíssimes gràcies i que acabi d'anar molt bé el Dijous Gras i aquest sopar que tens preparat, que té molt bona pinta, eh?
Ah, i tant que sí.
Moltes gràcies, Josep Maria. Bona tarda.
Si voleu passar, us convidem.
Ah, molt bé, doncs vindrem, a provar aquesta botifarra d'ou que dius que feu tradicional, vosaltres?
Sí.
Fantàstic, ja m'ho pots reservar un parell.
Perfecte, moltes gràcies.
Una abraçada, Josep Maria.
Ja, bona tarda.
Ràdio Estel. Aquest és un missatge per tots aquells que et van dir que no podies canviar el món. Ara sí que pots.
Gràcies a l'efecte ésser humà, un superpoder que ens converteix en l'única espècie capaç de revertir el dany que causem al planeta i d'aturar la fam i la pobresa. És hora d'utilitzar aquest nou poder. Descobreix com fer-ho amb mans unides a efecteésserhumà.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Vinga, va, que en pocs minuts ens situarem al punt de 3:45 de la tarda, però abans de parlar amb en Josep Maria Picola del que suposarà, sobretot a nivells d'impacte en publicitat, la Super Bowl, que es jugarà, com ja sabeu, aquest diumenge als Estats Units, avui volíem parlar del cas Alves, perquè, com ja sabeu, ahir va acabar un dels judicis més mediàtics dels darrers anys, l'exfutbolista del Barça i també de la selecció brasilera, acusat d'agressió sexual, ha passat pels tribunals després de més d'un any en presó preventiva a Brians, on ara espera, doncs, la sentència. En les tres jornades que ha durat el judici a l'Audiència de Barcelona, Dani Alves ha defensat la seva innocència i la seva advocada hauria perseguit aquestes atenuants per una eventual condemna. Sobretot, pel que fa a aquella nit, hi havia begut molt d'alcohol Dani Alves. Bé, en tot cas, la víctima va tornar a explicar la seva versió dels fets a porta tancada i les amigues que l'acompanyaven, com també els Mossos que la van atendre, que per cert la van confirmar. Fem una cosa, un dels molts periodistes que ha cobert in situ el judici és el nostre company periodista d'aquesta casa, en Pau Massí. Pau, què tal? Com estàs?
Bé, bona tarda, bona tarda.
Avui desubicat, no? Perquè aquesta hora, aquests tres darrers dies...
Sí, ara ja no. Ara, mira, ahir ho dèiem al vespre, trobem a faltar ara la sala de premsa del tribunal, perquè realment és, aquests dies s'ha convertit en una mini caseta on hem estat allà tots els periodistes. Ara que deies això, que un dels judicis més mediàtics dels darrers anys, ahir ho comentaven els companys, deien... és el judici de l'any.
És el judici de l'any, eh?
Sí, 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 sí. Sí, per l'impacte, per la cobertura, pels 270 periodistes que estàvem acreditats, la típica imatge aquesta de quan sortíem o entràvem nosaltres, hi havia els companys de premsa que estaven a fora per agafar les imatges de tothom qui entrava i sortia... Però també és això, també per l'impacte social que pot tenir una sentència...
Com aquesta,
com
no?
Com aquesta, no? Mm. Un cas d'agressió sexual. Un cas d'agressió sexual ja amb la llei del només sí és sí, amb una persona tan famosa com pot ser un futbolista, en aquest cas Dani Alves, ex del Barça. Doncs sí, 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 segur que és el judici de l'any.
El judici de l'any.
Sí, sí.
Anem a pams, perquè, si et sembla, hem anat connectant amb tu aquests dies, però ahir, de fet, gairebé era impossible poder fer aquesta última connexió amb Pau Massí, perquè a quina hora va acabar, amb aquesta jornada?
El judici es va acabar a les 10.
A les 10 de la nit.
Minuts abans de les 10, sí, sí. Vam entrar, vaig a l'últim butlletí amb la Sandra, a les 10, ja vam dir que havia quedat vist per sentència, ja s'havia acabat, però res, feia 5 minuts que s'havia acabat.
Amb què et quedes? Perquè a quina hora va començar a declarar Dani Alves?
Dani Alves va tardar 20 minuts, ara no ho recordo perquè ho tinc aquí, eh? Dani Alves va tardar 20 minuts, que ens va sorprendre. La gent, per explicar-ho a l'audiència, els judicis tenen un guió, però aquests guions són molt volubles, per dir-ho així. Tot va en funció de com està la sala, de com estan els jutges, del que demanen els advocats. Mira, Alves va començar a 7:45 del vespre.
Un quart de vuit del vespre?
Sí, passaven 5 minuts. I va durar, ja et dic, 20 minuts. Abans de 3:15 ja havia acabat. 20 minuts clavats. Doncs és això. Sí que és veritat que pots parlar amb gent, pots parlar amb els advocats en alguns moments, amb el fiscal, si es dona la circumstància. En aquest cas no ha sigut així, eh? Hem parlat molt poc amb els advocats, han volgut dir molt poc els moments en què ens els trobàvem pels passadissos. Però els que sí que ens ho van dir van ser els Mossos d'Esquadra, que s'encarreguen de la seguretat i que en un cas com aquest estaven molt pendents de que no hi hagués més periodistes dels que estaven acreditats, etc. Doncs
270, no?
270, 270, a dins, més tots els que hi havia, tots els companys que hi havia fora. Doncs els Mossos sí que ens van dir que des del tribunal els havien dit que hi volien apretar per acabar-ho tot, perquè s'acabés tot.
Per enllestir-ho, no?
Perquè ara no sé si era el dilluns o el dimarts a la tarda, des del tribunal sí que ens van comentar, bé, si s'ha de fer, s'hauria de fer dijous a la tarda, perquè dijous al matí segur que no hi ha sales.
Val.
I sí que s'havia com mig reservat ja l'espai per si feia falta que avui
allargar-ho.
També. Exacte. Uh-huh. Perquè hi havia el dubte, clar, ahir hi havia tot el tema de les pericials, tots els pèrits, tant els que van atendre la víctima al clínic i els hi van fer l'estudi psicològic, etc, com els que va portar la defensa. I després hi havia tot el tema del visionat dels vídeos, que això sí que feia preveure que es podia allargar bastant. Però al final va ser força ràpid, llavors, com que la declaració va durar 20 minuts, van dir, doncs ja ho enllestim tot avui. Ahir van plegar tard, van plegar a les 10, però ja està, s'ha acabat.
Doncs ens agradaria, Pau, que d'aquesta tercera i última jornada del cas Dani Alves, ahir, com dèiem, que es va celebrar l'audiència de Barcelona, d'aquesta declaració de 20 minuts de Dani Alves, tu amb què et quedes, no? Amb quina, tu que ho vas seguir,
sí.
Parlant de... Amb quina sensació et quedes, no?, d'aquesta declaració? Perquè se n'ha parlat molt, també, no?
Sí. Mira, agafaré una frase que va dir l'advocada de la noia, de la víctima, en el seu informe final, que va dir que s'havien intentat buscar contradiccions en el relat de la noia, i ella va dir, és que ella ha tingut sempre, des del primer moment, una memòria fotogràfica dels moments, no se'n recorda de pe a pa de tot el que va passar... Mm. Però el fet de que ella va dir en un moment, el dilluns, que nosaltres no ho vam poder sentir, però la seva advocada ho va explicar, ella va dir, vaig denunciar per desgràcia, en el sentit de tot el que ha comportat denunciar a Dani Alves i el judici, tota la pressió mediàtica, la mare d'Alves publicant les seves dades, etc. Llavors, l'advocada va dir, quan una persona en la seva declaració davant del jutge diu que ha denunciat per desgràcia, està demostrant que no és una versió guionitzada dels fets, una declaració guionitzada. Sí. I jo crec que aquest és un contrapunt que podríem dir amb el cas d'Alves. A mi em va sorprendre molt, per exemple, que intentin dir que anava begut i, en canvi, recordés fil per randa tot el que va passar dins el lavabo. És una mica contradictori que tu intentis vendre que estaves molt borratxo i que, per dir-ho així, no vas fer res, o sigui, buscant aquest atenuant a través de l'alcohol, però, en canvi, recordis perfectament el que va passar. Només això, per això. Només va recordar això. També és veritat que es va posar a plorar.
Es va posar a plorar. I va ser el final de la seva declaració?
Sí, o? Sí, sí. Quan va explicar que ell s'havia assabentat de l'acusació d'agressió sexual a través de la premsa, llavors es va posar a plorar. Però de la mateixa manera que, per exemple, el dilluns, les amigues també van plorar quan explicaven els fets, l'amiga i la cosina, i es notava que era un plor que els hi naixia, amb el cas d'Alves es percebia com una mica forçat, per dir-ho així, saps? Com que havia intentat fer aquest element de pena. També va haver-hi un moment bastant esperpèntic en què ell està explicant el que passa dins d'aquell lavabo i es posa a simular... La posició en el que estava ell assegut.
Ell mateix es va aixecar en aquesta declaració.
O sigui, no, estava a la cadira i s'aparta una mica. Sí. Ell, hem de pensar que ell està declarant assegut davant d'una taula amb el micròfon. Llavors s'aparta la cadira una mica perquè el vegin des del tribunal i fa tota la posició i tot el que diu que ell, com estava posat. Doncs jo en aquell moment vaig mirar la cara de la seva advocada i a mi em va donar la sensació que se li escapava una mica el riure. Com que sabia com que estava fent teatre i que fins i tot va ser molt ràpid perquè se li va com mig escapar el riure i ella mateixa se'n va adonar i va corregir molt ràpid i ja va estar, però va ser una mica que et dona la sensació aquesta que no era veritat del tot. Clar, recordem que ell, aquesta era la cinquena versió que donava de totes les que anat explicant des de que es va començar a investigar aquest cas.
Perdona, Pau, una pregunta, perquè ara no me'n recordo i no ho tinc gaire clar com funcionava el procediment d'enjudiciament penal, però en el cas de què, en aquesta declaració de Dani Alves, aquesta declaració per part de Dani Alves, ell pot rebre, se li pot fer preguntes per part de l'acusació de...
No va acceptar, o sigui, ell només va respondre a les preguntes de la seva advocada.
Val, o sigui, no va ser decisió per part de dir que pots denegar, diguéssim, les preguntes que provenen, no?
Sí.
Val.
No va respondre ni a la fiscal ni a la advocada de la noia.
Sí.
De fet, la fiscal va demanar que si li podia fer preguntes, recordant que en la primera declaració que havia fet o sigui, que hi havia incongruències, però el tribunal li va dir que estava en el seu dret de fer aquesta declaració i ja va estar.
La pregunta te la feia ahir. Ahir o abans d'ahir, que ara ja no me'n recordo. Ahir mateix, abans d'aquesta declaració, en aquesta darrera connexió ho vam fer amb tu. Quan sortirà la sentència?
Clar, és això. No hi ha una data fixa, no ho sabem quan ha de sortir, però la sensació general, parlant-ho amb els companys que estan allà, que fa més anys que segueixen tribunals i que es dominen més de la matèria, es veu bastant evident que... O sigui, no creiem que els jutges, que el tribunal hagi de tenir gaires dubtes. Mm-hmm. De fet, ha anat força ràpid tot el procediment, perquè això va passar fa poc més d'un any, i ell ja al cap d'un...
Que va ser el 30 de desembre, no? Si no m'equivoco.
Sí, del 2022. Mm-hmm. O sigui, va fer un any al desembre... al cap de... no va arribar ni un mes, el van citar i el van detenir i porta tot aquest temps en presó preventiva. Han demanat diverses vegades als seus advocats que pogués sortir en llibertat provisional i ho han denegat sempre. Ahir ho va tornar a demanar la seva advocada.
Ho van intentar, no?, per darrera vegada.
Sí, ho van tornar a intentar, ho ha de decidir el tribunal, vull dir que en uns dies sabrem què passa. Aquí hi ha una pista. Si el tribunal ara canvia d'opinió i el deixa en llibertat provisional quan està pendent d'una sentència com aquesta...
Això vol dir alguna cosa, eh?
És simptomàtic, clar. Sí. Sí, i si no passa això, jo crec que també serà simptomàtic i que no tardarem gaire més en saber si el declaren culpable o no.
Simptomàtic de que cap a on anirà la sentència. És a dir, si el deixa en llibertat provisional, això voldrà dir que té bastants punts que aquesta sentència no sigui condemnatòria pel cas de que li està donant com una pista, no? Perquè si no l'ha deixat en llibertat provisional, perquè porta 13 mesos, si no m'equivoco, no? Aproximadament.
Sí, des del 20 de gener de l'any passat.
Clar.
Una mica més d'un mes, uh-huh, d'un any.
Per tant, per com ha anat aquests 3 dies de judici, Pau, tu creus, i per aquesta denegació fins i tot en l'últim moment, no, d'aquesta llibertat provisional, creus que potser en pocs mesos arribaria a dir o...
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, que de cara a l'estiu ja ho podríem saber.
M'agradaria preguntar-te també avui, Pau, la importància. De fet, tu has començat avui aquesta xerrada, no?, parlant de la importància pel que fa a aquesta sentència del cas Alves i el que pot implicar també a nivell social, no?, mm-hmm, com a societat.
Sí, per exemple, hi ha un moment bastant clau dels fets, que és just quan acaba de passar i la noia surt del lavabo i ella comença a dir que no vol denunciar, i ahir, en una de les gravacions que vam sentir, un àudio que es va colar, nosaltres el vam poder sentir...
Quants àudios, te recordes? Quants àudios es van...
O sigui, ahir es van veure les càmeres de seguretat i hi havia un dels Mossos que atén a la noia, un dels primers que arriba a la discoteca, portava una càmera d'aquestes al pit...
Sí,
que duen ara els Mossos per gravar les seves actuacions. I el dilluns havia explicat que, com que portava una pistola Taser perquè havia anat, o sigui, per l'actuació que estava, sí, fent en una zona d'oci, etc., doncs ja porten aquest tipus d'arma, la càmera es va encendre i va gravar l'atenció a la noia. De fet, va ser el primer cop que vam sentir la veu de la víctima. Doncs El mosso li diu... perquè ella, ja et dic, insistia en que no volia denunciar, que no volia... Volia, sobretot, preservar la seva privacitat...
Tot i així, va trucar als Mossos d'Esquadra i va fer aquesta... Em refereixo.
Bé, de fet, aquí la fiscal, en el seu informe final, va dir... Molt, vull dir, va ser vital, va ser clau el protocol de la discoteca Sutton, perquè va dir, si no s'arriba a activar i no es fa tot el procediment com s'ha de fer i que va ser impecable, doncs segurament avui en dia no hi haurien proves de l'agressió, no hi haurien tantes proves, però, per exemple, van precintar el lavabo, la noia la van acompanyar, van arribar els Mossos molt ràpidament, per tant, realment va voler felicitar l'aplicació del protocol de la discoteca Sutton. Doncs, i el que et deia, quan arriba aquest mosso i parla amb ella... i ella insisteix que no vol denunciar, que no vol que les seves dades surtin, que siguin públiques, etc, etc. I que ella se sentia molt culpable i que es veia com que, tot i que era la víctima, com que ella havia fet alguna cosa que donés peu a tot el que va passar, i el mosso li diu, mira, una noia pot entrar voluntàriament a un lavabo i després no voler res, i ja està, i ningú t'ha d'agredir sexualment, i diu, per això es va canviar la llei. I aquesta frase d'aquest mosso, i realment, havent escoltat els testimonis dels Mossos, te n'adones de la feina que han fet en formació per atendre els casos d'agressions sexuals, i realment, ostres, ho van fer molt, molt bé, perquè... en tot moment van tractar-la molt bé, li van deixar claríssim que ella era la víctima i no pas la culpable, ni s'havia de sentir responsable ni culpable de res del que havia passat. I ja dic... I per mi aquesta frase, no, del fet aquest de tu pots entrar però no voler res i per això s'ha canviat la llei, és un dels elements aquests que dèiem de l'impacte social que pot tenir...
Que pot arribar a tenir aquesta sentència, no?
Sí, al final...
El vau veure... Com el vas veure marxar, en Dani Alves, de la sala?
No, i no el vam poder veure...
Ah, i no el vau poder veure.
Marxar, no hi havia tanta feina que no el vam poder veure,
Pau Massí, moltíssimes gràcies
venir
aquí al Fabricació a explicar-nos doncs, com ha anat aquests 3 dies de judici pel cas Dani Alves, que ja sabeu doncs, que aquest cas ha quedat vist per sentència. Ens retrobem dilluns amb la setmana al dia.
Esperem que sí, que puguem reprendre la secció.
Vinga, gràcies, Pau.
A vosaltres.
Ara fem una petita pausa aquí al Fabricació Pròpia i la tornada del professor Josep Maria Picola, que avui ens ve a parlar de l'impacte que també pot tenir d'alguna manera, fins i tot social, però sobretot mediàtic, la Super Bowl que juga aquest cap de setmana.
Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defens és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defens es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defens de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
minuts, ara mateix que passen de 3:45 de la tarda. Som dijous i en espera un cap de setmana bastant mogut, amb moltes emocions. Entrada dissabte a la gala dels Premis Goya, a partir de les 10 del vespre en directe des de la Fira de Valladolid. La gran festa del cinema espanyol que presentaran, per cert, la cantant Ana Belén i els guionistes del moment, els Javis. Uns Goya que, a més, premiaran també el Goya Internacional a la gran Sigourney Weaver, protagonista de mítiques produccions com ara Alien o Be Gorillas en la niebla. Però bé, els propers minuts el que farem és viatjar una mica més lluny, perquè parlarem d'un altre gran esdeveniment, una altra gran festa, en aquest cas dedicada al món de l'esport. Parlem de la Super Bowl.
Welcome back to Super Bowl 58 in Las Vegas. Tony, what do you think?
Quincy, it's 2 a.m. You have school tomorrow. Get some rest.
See you tomorrow, Saquon.
You got it, Quincy.
Aquesta gran final de la National Football League que es celebrarà diumenge a Las Vegas i a casa nostra es podrà seguir, per si ho voleu seguir, la matinada de diumenge a dilluns. Una Super Bowl que aquest 2024 enfrontarà els San Francisco 49ers contra els Kansas City Chiefs. Clar, per parlar de tot plegat, aquí al Fabricació Pròpia avui contem un dia més amb en Josep Maria Picola, professor del grau en gestió esportiva i també director del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna. Com estàs, Josep Maria?
Bona tarda, fantàsticament bé, molt bé.
Escolta, abans de res, enhorabona per aquest nou càrrec de director. Ai, que hem hagut de modificar.
A veure, encara amb aquesta nova etapa, amb moltíssima il·lusió, amb un molt bon equip a la facultat, s'ha de dir, i per tant, doncs, amb il·lusió, que diuen.
Amb il·lusió, eh?
Sí, sí, molt contents.
Doncs enhorabona, Josep Maria.
Moltes gràcies.
Clar, avui hem volgut convidar el professor Picola com a expert en publicitat i màrqueting per analitzar justament aquest impacte, ara ho deia, mediàtic de la Super Bowl. Abans de res, pregunta gairebé obligatòria també, tu ets dels que veuràs el partit?
Jo sóc molt del Kansas, eh?
Sí?
Soc molt del Kansas. No penso veure'l, no. A veure, a mi aquest fenomen m'interessa molt des del punt de vista, doncs, mediàtic, clar, publicitari, però entre nosaltres és un esport que a mi em costa molt d'entendre, és un esport molt diferent dels nostres, i no, veuré algun resum, no del partit, veuré un resum de lo que gira al voltant de l'esdeveniment, que bé, és un esdeveniment dels pocs que hi ha arreu del món, sens dubte.
Clar, per cert, ara si et sembla, ara continuarem parlant d'aquest impacte mediàtic, sí, de la, sí, Super Bowl, però és que clar, tenim un altre esdeveniment d'impacte social.
A veure, sorprèn-me.
A casa nostra, que jo crec que aquest sí que el veuràs, dissabte, sí, al vespre, sí, a jugar un dels partits de futbol més esperats de la temporada, com són el Real Madrid i el Girona.
El primer i el segon classificats.
Home!
Clar que sí.
Clar. Jo imagino que tu el veuràs.
Jo el veuré.
Josep Maria, amb qui aniràs, també.
També, amb el Girona, clarament amb el Girona.
Però és que, clar, aprofitant que venies avui, clar, hi eres notícia, una pancarta gegant, immensa, sí, del Girona, que va aparèixer, pam, de cop i volta a Madrid.
Bueno, matís, no és del Girona, la pancarta.
És d'una de les empreses, clar, que patrocina el Girona.
La pancarta és d'un dels patrocinadors del Girona, l'empresa Marlex, però està molt bé com a anunci, és fantàstic, perquè l'anunci, per qui l'hagi vist ja a les xarxes o publicat a la premsa, o potser a televisió, clar, té un titular que diu «Cuando el currículum no lo es todo», fent referència a que s'enfrontaran dos equips, un dels quals té un currículum molt inferior al del Madrid, com és el Girona, però també jugant amb la gràcia de que l'empresa que signa l'anunci, que és Marlex, es dedica justament al tema de recursos humans, a la selecció de personal i, per tant, a la gestió de currículums. Per tant, em sembla creativament un encert, més enllà de que el visual de l'anunci és una pinya de jugadors del Girona celebrant un gol, com tants gols han celebrat, perquè és l'equip, no oblidem, més golejador de la Lliga Espanyola, per tant, poca broma amb el Girona, s'enfronten l'equip màxim golejador, que és el Girona, i el mínim golejat, que és el Madrid. Que el Madrid sigui el mínim golejat és habitual. Barça i Madrid sempre, sí, són els mínims, però que el Girona sigui el màxim golejador a aquestes alçades de la Lliga, això, evidentment, és com per estar-ne molt orgullós i per treure pit de l'orgull gironí, no?
Clar, és una campanya que, sens dubte, ha creat un impacte, no?, però que ens vol recordar molt aquella campanya, no?, i aquella pancarta que vam poder veure deixant la porta, no?, dient... no? Fa molt que no ens veiem, no, ara no me recordo ben bé com anava, no?, Josep Maria, però...
La frase tampoc la recordo jo, déjate ver por aquí, no, com era, nos veremos por aquí, jo...
Sí, no?
No recordo la frase... però també l'he volgut oblidar, eh? Perquè jo crec que allò va ser un gran overpromising en molts aspectes, i jo crec que aquella lona jo particularment l'he volgut oblidar, perquè crec que va marcar un camí que no sé si ha sigut tot lo brillant que havia de ser, no? Però tornant a lo del Girona, fixeu-vos...
Mira, Joan Maria, perdona, ganes de volver a veros.
Ganes de volver a veros. Després ha sigut objecte de molts memes, no? Tal com li ha anat al Barça després, malauradament, i aquesta pancarta l'hem vist versionada amb molts altres personatges a la pancarta, a la lona, i molts més titulars, no? Però fixeu-vos, tu has començat parlant de la lona del Girona, perquè els mateixos mitjans, quan se'n fan ressò, i ara tinc davant un titular que diu el Girona es reivindica amb una pancarta gegant a Madrid a 4 dies de la seva visita al Bernabéu. Clar, el Girona no es reivindica, és un anunci d'un patrocinador del Girona. Que al Girona li va bé, evidentment que li va bé el Girona, i perquè aquest tipus de notícies no fan més que fidelitzar i enganxar encara més aficionats d'arreu a l'equip gironí, sens dubte. Però em sembla que és un molt bon exemple de com les lones, com a suport publicitari, els darrers anys han fet un salt espectacular. Perquè la lona no només és que la consumeixis anant pel carrer, sinó és el ressò que en fan els mitjans i les xarxes després. Em sembla que és una molt bona estratègia per part de les marques, perquè dius, una lona a Madrid, en veuran només a Madrid. Potser l'empresa Marlex vol aterrar a Madrid o vol enfortir-se a Madrid. Però més enllà d'això, el ressò va molt més enllà.
Clar,
de la gent que passa per allà. No?
Correcte. D'alguna manera, Joan Maria, és aquest doble efecte, no? Que té aquest efecte a una curta distància, per dir-ho, però també a llarga distància.
Totalment.
No? Perquè arriba...
I que sempre quedarà. És a dir, ara sempre més a internet, sempre més queda a Google allà arxivat, sempre més hi ha aquesta campanya que es dirà que va fer el Girona. Quan aquell any que el Girona va guanyar la Lliga, t'imagines? Sí. Va guanyar la Lliga aquell any, no? Doncs va fer aquella campanya de publicitat, no?
Ara tornem, si et sembla. Vinga, tornem a parlar del Super Bowl.
Seguim parlant del Girona, no? Seguim parlant del Girona. Va, tira.
Ganes,
no, manes tu.
Guanyarà la Lliga o no?
Tant de bo que sí. Tant de bo que sí. A mi em faria molt feliç. Mira que sóc molt culer, però m'escolta, ho canviaria tu perquè el Girona guanyés la Lliga.
Mira, veurem què passa aquest dissabte. Recordem, Real Madrid-Girona al Santiago Bernabéu. Però com dèiem, ara parlem d'aquesta Super Bowl perquè en termes de màrqueting, de publicitat, clar, Josep Maria, ens agradaria preguntar-te també si estem davant de l'esdeveniment esportiu, perquè clar, els oients diran però que intensos esteu amb aquesta Super Bowl, no? Si això passa als Estats Units. Però clar, estem parlant de l'esdeveniment esportiu que mou més diners de tot el món?
A veure, més diners no, però per què? Perquè, per exemple, hi ha uns Jocs Olímpics que dura 26 dies, 26 o 28, no sé quan duren uns Jocs Olímpics, va per allà, 26 o 28, un Mundial de Futbol que també dura ben bé un mes, i clar, i això dura unes hores, 3 hores i pico, 4 hores, és a dir, clar, concentrat en el temps, és l'espectacle segur més bèstia, i la mitja hora de l'actuació musical del descans és segur el concert més vist de tot un any, no? Sens dubte. És a dir, un concert de mitja hora i un esdeveniment esportiu de 3 hores. És a dir, des d'aquest punt de vista, sens dubte, és el que més belluga.
Ens agrada molt l'atenció les entrades per anar al Super Bowl, perquè oscil·len, alerta, entre els 3.800 i els 23.000 euros. Xifres que, clar, es disparen, no volem pensar en aquesta revenda. Clar, d'aquí traiem una reflexió que volem compartir amb tu. O sigui, la Super Bowl també estaríem parlant d'una qüestió d'estatus, no? Perquè qui pot... 3.800 euros, la més barata?
Sens dubte. Però, clar, pensem que els grans esdeveniments de tot tipus, també els esportius, sempre hi ha entrades allò estratosfèriques, no? I gent que les paga. Hi ha gent que paga fortunes per veure en una llotja privada un clàssic Barça-Madrid. És a dir, igual passa amb un Roland Garros, amb un Wimbledon o amb un Gran Premi de Fórmula 1. És a dir, sempre hi ha, evidentment, o a la NBA mateix, la gent que paga per seguir un partit de la NBA des de la pista.
A peu de pista, no?
A peu de pista, a la primera fila, no? Sí. Sempre hi haurà aquesta gent que efectivament aposta per això, i la Super Bowl és un punt de trobada, és molt més enllà d'un partit, d'un espectacle esportiu, jo crec que és un esdeveniment com pocs n'hi ha, sens dubte.
Clar, si ens fixem en l'audiència de la Super Bowl, superarà, aquesta és una previsió, els 100 milions d'espectadors, que això és una barbaritat, sí. Només als Estats Units. No sé si tu deies, clar, potser són Jocs Olímpics, però clar, s'allarguen en el temps, però algun altre espectacle televisiu que es pugui arribar a comparar amb el que passarà aquest cap de setmana? No. Tu et ve el cap? No.
No, és a dir, és evident que les cerimònies d'inauguració i cloenda dels Jocs Olímpics també tenen
una expectació i, no? I una
nivell,
audiència.
Aquest nivell d'audiència. La final del Mundial de Futbol, per exemple, l'últim Mundial que va guanyar el nostre estimat i enyorat Leo Messi, també, evidentment, va tenir audiències milionàries i estarien en aquest nivell, doncs, en el top del rànquing, però a partir d'aquí la cosa ja cauria. És a dir, segurament, clar, la final de la NBA, com que és a diversos partits la final, potser el partit decisiu també té una audiència extrema. Però a nivell global, crec que només se li poden comparar Jocs Olímpics, Mundial de Futbol i potser algun partit mític de tennis d'un Wimbledon o un Roland Garros.
Posem una mica de música, perquè sens dubte, com tu deies, un dels moments més esperats de la Super Bowl, deixant de banda doncs, aquells que li agradin al futbol americà, és l'espectacle de la mitja part que aquest any anirà a càrrec d'ell. Peace up, A-Town. Get a little VI, keep it down on the low key. She know how we feel. I saw the shorty, she was checking from the game. Què és, Maria?
Jo no el conec de res. He hagut de preguntar avui a la universitat qui era, no el conec de res, i ells diuen, no, és molt famós als Estats Units, no? No sé qui és.
El Usher. Sí, mira, té una cançó.
Ho sento, quedo fatal, però no sé qui és.
Hem posat una cançó també al seu mari, Paula, que és el Without You, que crec que és el Usher amb David Guetta, amb el DJ, que és una de les cançons que ha sonat avui en la presentació del Josep Maria, justament, quan parlàvem del seu mari, que potser és una de les cançons, aquesta ens sona, ens vol sonar,
Evident que em sona, però ell, el nom, no em diu res.
No diu res.
A veure, quan van actuar els Coldplay, dic, que bé, no?, el Coldplay, i vaig recuperar els vídeos i vaig reviure el concert de Coldplay a la Super Bowl. Però amb aquest senyor, ja m'ho miraré.
Clar, mira, aquesta és una altra de les cançons que també la signa ell.
A veure. Que recuperaré això pel meu Spotify i mentre escoratgejo exàmens o preparo classes, em sembla que escoltaré aquest senyor, veus?
T'anirà bé.
M'agrada.
Però mira, va molt bé que ens diguis això, Josep Maria, perquè aprofitem ara per preguntar-te l'impacte que pot tenir Usher després, perquè tu ara deies, jo és que no el conec de res, aquest senyor, però clar, després d'actuar en aquesta mitja part de la Super Bowl...
El coneixerà tothom.
Val.
El coneixerà tothom i després, a veure, no oblidem el que dèiem abans, que és un supermuntatge per actuar mitja hora. Que tens allà tota l'atenció centrada en el que actua doncs, a l'estadi. I després, això hauríem de verificar-ho, perquè jo ho deixo anar, però no ho tinc allò confirmat al 100%. Però a mi el que m'han comentat, que els artistes no cobren per aquesta actuació. És més, corren amb les despeses del muntatge. Això s'hauria de verificar, doncs ho deixo anar... Doncs,
per... A la gent de Verificat, per exemple, que els tenim els dilluns.
Exacte, doncs que ells ho verifiquin, per veure si realment és així. Sí. És evident que si es donen tant a conèixer i pot ser un abans i un després en la seva carrera, això lligaria amb que efectivament no cobressin per actuar, sinó que ho fessin doncs, de la seva pròpia promoció. No? De fet, l'última edició, si va actuar Rihanna, durant l'actuació hi ha un moment on treu un producte de la seva pròpia marca, em sembla que era un pintallavis, es pinta els llavis...
Sí, que ells mateixos aprofiten,
ells mateixos diu, ja que no cobro, i ja que això m'ho he muntat jo, aprofito i promociono el meu propi producte. Fantàstic, no?
Mira, més productes, perquè més de l'actuació de la mitja part, la Super Bowl també bat rècords pel que fa als seus anuncis. Bé, Bueno, el que estem escoltant és l'anunci de la mateixa NFL promocionant el partit, però les marques, Josep Maria, es disputen aquest espai publicitari, sens dubte, abans, després o fins i tot durant la Super Bowl. Se sap quins anuncis ja es podran veure?
Sí, a veure, ja s'ha publicat ja quins són els anunciants. Estem parlant de marques d'automòbil conegudes com BMW, com Volkswagen, però també Booking o Budweiser, Coors Light, DAF, que és un Dove, per los amigos, no? DAF, que és un clàssic, Google, Hellmann's, que és un altre també clàssic en aquest esdeveniment, Oreo, que torna després de molts anys de no ser-hi.
Oreo?
Oreo torna, està present, Pringles, Paramount Plus, Michelob Ultra, inclús hi ha un spot, que em sembla que és el d'aquesta marca que protagonitza el Leo Messi, justament. És a dir, són moltes de les marques molt representatives, algunes habituals, i d'altres que o no hi eren o portaven molts anys sense ser-hi, no?
Fixa't, molts anys sense ser-hi, tu ara ho deies, jo m'exclamava Oreo. Doncs mira, escoltem, si et sembla, justament aquest anunci d'Oreo.
Let's twist on it.
Cream on the left, we get out of here. Cream on the right, we stay with those guys.
És un anunci, us heu d'imaginar, perquè després de 10 anys, com ens explicant Josep Maria Picó, l'Oreo torna a anunciar-se a la Super Bowl. És una proposta que també, Josep Maria, això ho saben fer molt bé, perquè també intenta jugar amb el temps, no? Que deies tu, aquesta tornada.
Si juguen amb el temps, és un spot on els diferents protagonistes fan un repàs al llarg de la història i, de fet, si algú pensa com es consumeix l'Oreo, l'Oreo és aquesta galeta que tu la parteixes per la meitat, no?
I la poses a la llet, Déu meu.
La poses a la llet o la llepes.
O la llepes directament, sí.
Quants hem llepat Oreos,
mira,
no?
Mira, tots han fet el mateix gest a la peixera, no?
Veus, el mateix gest. Doncs l'espot va d'això, doncs utilitzar com un botó que gira a la dreta o a l'esquerra un interruptor a la teva Oreo, per canviar una mica el rumb dels esdeveniments històrics, no? I com l'Oreo podia afectar, no? Aquests canvis històrics. És un esport molt divertit, però fixeu-vos també que posa el focus molt en el producte, en la galeta i en fer girar el propi producte, la pròpia galeta, no?
Quan pot arribar a valer un anunci a la Super Bowl?
Doncs mira, aquest any la tarifa que ha estat publicada es parla de 7 milions de dòlars per l'espot de 30 segons. 7 milions de dòlars.
Clar, això, en termes publicitaris, Josep Maria...
És una animalada.
O sigui, és el que més es paga, diguéssim, però...
Sens dubte, sens dubte. És a dir, és el rècord absolut amb el que és la tarifa publicitària, sens dubte.
Hi ha algun anunci que tu recordis, especialment potent, dels últims anys, de la Super Bowl, saps? Algun anunci que et vingui al cap de dir...
Sí, a veure, l'espot que jo sempre... El comento perquè és el que passa per ser el millor spot de la història de la publicitat, es va estrenar en exclusiva justament en el descans d'una Super Bowl l'any 84 i és l'espot d'Apple per llançar el Mac, el Macintosh. O sigui, l'espot del Macintosh, que de fet era una versió doncs de... la novel·la del George Orwell, 1984, i era un spot futurista, i és un spot on es presentava el Mac, el Macintosh d'Apple, no? Aquest spot, que a la facultat, per exemple, el posem...
Com a exemple, no?
Com a exemple, perquè al final...
Per què? Exacte, explica'ns el per què, no?
A veure, al final va ser un spot, primera, que s'inspira en una pel·lícula, que és la pel·lícula doncs, del, com es diu el director, penso en l'autor de la novel·la, que és George Orwell, que us el recomano moltíssim, jo la vaig rellegir fa poc i és un llibre hiperrecomanable, 1984, i el director, que algun oient ens truqui, perquè no me'n busco, perquè no me'n recordo, el director de cinema, òbviament, molt reputat nord-americà, que ara tinc un lapsus, clar, va dirigir un spot amb un to clarament doncs, cinematogràfic, és a dir, les tomes, la il·luminació, la interpretació, era realment... Ridley Scott, pot ser?
Ridley Scott, sí.
Ridley Scott, ara m'ha sortit de cop.
Sí,
m'ho
doncs
confirmes?
Sí, Ridley correcte. Scott.
Sí. Ridley Scott,
Ridley Scott.
Clar, és una petita obra d'art de 30...
Mític anunci d'Apple, dirigit clar, per Ridley Scott.
Sí, sí, clar, vull dir, a veure, entre el propi doncs, director, la textura cinematogràfica, la temàtica i la potència de la marca Apple, allò sempre més es recordarà com el millor spot, igual que el millor anunci en gràfica, sempre s'ha dit que va ser el del llançament del Volkswagen Beetle als Estats Units. És a dir, els dos referents que tenim publicitàriament és l'spot d'Apple per Macintosh i l'anunci en premsa pel llançament del Volkswagen Beetle als Estats Units.
Pel que fa a casa nostra, ja estic, ara t'estic...
A veure, tornem al Girona.
Però hi hauria algun esdeveniment esportiu que es pogués, diguéssim, anivellar o comparar amb el que és la Super Bowl a nivell de publicitat, saps?
Quan diem casa nostra, ja en delimitem què vol dir casa nostra.
Mira, o sigui, Catalunya,
els Jocs Espanya... Els Jocs de Barcelona 92 és casa nostra, tot i que siguin Jocs Olímpics...
Però tu parles abans de Roland Garros, no? Que són, val, sí. Però aquí, a Catalunya,
aquí,
per exemple...
Aquí, malauradament, no tenim uns esdeveniments d'aquest nivell. A veure, pot ser que...
Circuit de Fórmula 1, per exemple.
És el que anava a dir, és a dir, que en temporades molt emocionants hi ha hagut grans carreres de Fórmula 1 a Montmeló, grans carreres de MotoGP, però, clar, no és del nivell ni la dimensió...
Del que pot arribar a tenir...
Pel nombre d'habitants, pel nombre de mitjans, sí, pels recursos, per tot plegat, que té, doncs, evidentment, una Super Bowl americana, no?
Josep Maria Picola, trucarem dilluns, A veure què fa el Girona.
Ah, clar que sí, home, guanyar i guanyar la Lliga al final.
Vinga. Director del Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Com sempre, un plaer. Moltíssimes
gràcies. Igualment, a reveure'm.
Vinga, temps de notícies i a la tornada, Antònia Font.